Els dilluns a les 5 de la tarda, poció de felicitat, on parlarem de temes interessants que formen part del nostre dia a dia. Temes pràctics de la psicologia positiva que ens poden ajudar a ser una mica més feliços.
Amb Maria Antònia Margarit.
Aquest és el programa de Poció de Felicitat número 133. Avui us parlaré dels savis de la túnica de color pruna. Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 2 quarts de 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 2 quarts de 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i també el tècnic amb so, en Jesús Sánchez. Aquest programa de ràdio està dedicat a aquelles persones que busquen donar un sentit a la seva vida, que no es conformen en tan sols passar per aquest món sense deixar-hi un llegat positiu, a aquelles persones que cerquen el despertar de la seva consciència perquè saben que fins que no siguin conscients no podran fer cap canvi. I fins que no siguin conscients de que la seva ment està plena de ferides i d'avaria emocional, no despertaran ni guariran i continuaran patint. Potser heu trobat a un d'aquests 33 savis en les vostres vides. En aquells temps vivia a la Xina un grup de monjos coneguts amb el nom de savis de la túnica de color pruna. Esdevenir un savi de la túnica de color pruna exigia una gran disciplina. Per als aspirants, el camí era difícil i dur, els dies ingrats i les nits llargues. El monestir dels savis de la túnica de color pruna estava a les muntanyes, al nord-oest del Yang, la capital de llavors, ja fa molts segles abans de la nostra era. Els savis, que eren 33, el mateix nombre que les energies de la Terra, caminaven recorrent la Xina des d'un solstici d'hivern fins al següent. A on sigui que es detinguessin, a l'atzar del seu camí se'ls acollia amb respecte i amb alegria. L'arribada d'un savi representava bona sort per un poble. Tots els habitants interrompien les seves activitats per reunir-se al seu voltant, en el pou central. El savi prenia seient el coll del pou i, segons les circumstàncies, impartia ensenyament o feia que li expliquessin les dificultats del moment. Si algú deia «L'any ha estat dur, la collita d'arròs dolenta», el savi no responia res, però la seva manera d'escoltar era de tal qualitat que portava esperança i consol. Un d'aquests savis, que recorria fa anys al país, un dia es va aturar al poble de Lingding. Després d'algunes preguntes relatives a l'emperador, al tifó que havia assolat les costes i a la fam del sud, algú li va preguntar: «Què significa aquest poble? Per què estem aquí i no en un altre lloc?» El savi va passejar la seva mirada lentament sobre els reunits i va dir: «Encara que no ho sàpiga, cada individu es troba limitat pel naixement, per l'educació o per la seva pròpia satisfacció. Cada un de nosaltres està limitat d'una manera o d'una altra». Sorpresos, la gent intercanviava mirades entre si. Fins i tot es van sentir alguns murmuris. Finalment, un home es va avançar cap al savi i va afirmar: «Jo no em considero limitat, tinc tot el que vull». Llavors el savi va somriure. La limitació es troba de vegades fins i tot en el fet de no sentir-se limitat. Entre la gent del poble hi havia un jove que es deia Chaumo. Tenia 22 anys i mai havia abandonat el lloc del seu naixement. Des de la més tendra infància ajudava el seu pare a conrear arròs. li havien promès als 6 anys i per crear una família, igual com el seu pare i el seu avi, abans que ell, havia netejat un camp de pedra darrere pedra, havia regat i havia sembrat. També hi havia construït una casa durant els dies de pluja en els que no podia sortir a treballar. La data del seu casament s'apropava. Veure el savi despertava amb ell nostàlgia i l'enveïa d'una sensació de profunda solitud. Feia un temps que nombroses preguntes es plantejaven en el seu ànim, però les guardava per si mateix. No hi ha res més que aquesta vida? Aquesta vida que dedico a plantar i a collir i després a tornar a casa a dormir fins al matí següent i tornar a començar de nou? Per fi trobava un d'aquests sers que són capaços d'alleujar el sofriment, d'ajudar un home a superar els seus problemes. Per fi trobava un ser que podia ajudar-los. Com que el savi ja es disposava a partir, no es va contenir i li va preguntar: «Puc acompanyar-te? Voldria que m'ensenyessis la vida». Al seu voltant, els camperols van callar i cada un d'ells es preguntava: «Què passarà amb la seva promesa, amb el seu camp, amb la seva casa? Ha treballat tant i tan durament amb les seves pròpies mans?». El savi, que endevinava sense dificultat tots aquests pensaments, li va preguntar: «Estàs segur de tu mateix?». «Sí», va respondre el jove. «Llavors, anem», va contestar el savi. Amb aquestes paraules, els dos es van posar en camí. Chaumu només es va girar una vegada per dir: «La casa i el camp pertanyen ara a la que va ser la meva promesa». El savi i el jove van caminar durant una bona estona en silenci. Al passar sota un codonyer, el savi va agafar un fruit, va encendre foc per coure'l i li va donar al seu company. «No m'agraden els codonys», va declarar el Chaumu. «Limitació», va replicar el savi. Van reprendre la marxa i Chaumu va veure una prunera en un prat. «Oh, quines fruites més boniques! M'encanten les prunes!», va exclamar amb alegria. El savi va dir una altra vegada: «Limitació». I sense afegir res més, va prosseguir tranquil·lament el seu camí. Unes hores més tard, van arribar a la riba d'un riu, al que donaven ombra uns arbres de troncs sinuosos. L'aigua lliscava plàcidament i uns cignes nedaven seguint la corrent. «Oh, quina bellesa, oi?», va exclamar en Chaumu. Un cop més, el savi va respondre: «Limitació». Van creuar el riu i llavors van veure de sobte a la riba el cos d'un home al que havien apallissat i robat. «És horrible», va murmurar el jove. I un cop més, el savi va replicar tranquil·lament: «Limitació». Bé, continuaré parlant-vos del monjo, de la túnica de color pruna i d'en Chaumu a la segona part del programa. Però ara fem una petita pausa per escoltar una bonica cançó que en Jesús Sánchez ens ha seleccionat per aquest programa d'avui.
one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.
Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Jesús Sánchez. Continuem, doncs, amb el conte del savi de la túnica de color pruna i el seu deixeble, en Xiaomu. Mentre caminava, Xiaomu anava pensant. Qualsevols que fossin les seves paraules, el savi responia invariablement limitació. Què havia, doncs, de dir per aconseguir una altra resposta? En aquest moment passaven per davant d'una granja. Els nens estaven jugant al pati. Asseguts en un banc, el pare i la mare els miraven. El jove es va aturar i va contemplar l'escena amb plaer, percebent la sensació d'alegre llibertat que aquesta família exhalava. En aquest mateix moment, el savi va exclamar: «Això és harmonia!». Xiaomu es va girar cap a ell. Estava molt sorprès. «Si jo no li he dit res», va dir. «És veritat, però en aquest moment vius l'harmonia», va dir el savi. El camí els va portar a continuació al costat d'un riu. Hi havia una roca enmig de la corrent i l'aigua s'estavellava contra ella amb fúria i saltava per l'aire, passant a la vegada al voltant i per sobre de l'obstacle. «Mira aquesta roca», li va dir el savi a Xiaomu. «És una imatge de l'harmonia». L'aigua intenta empènyer la pedra amb violència, la golpeja amb duresa i vol apartar-la. La pedra no contraataca, deixa que l'aigua passi per sobre, pels costats, però no es mou. Això és harmonia. Xiaomu va observar durant una bona estona la roca amb l'expressió abstreta. Quan ja queia la nit, el savi va triar un lloc propici per aturar-se. Va recollir una mica de llenya i el foc va brollar de seguida. El deixeble, que mirava el que feia, no va comprendre com el camí havia estat tan llarg i poc després Chao Mu, estès a terra, tornava a veure els anys en què havia llaurat el seu camp i construït la seva casa. En aquest moment, el seu únic bé el componien la vestimenta que portava i el cel que tenia sobre el seu cap. Però somreia, havia trobat un mestre, un home que li mostrava el que mai havia vist i que li ensenyava a considerar la vida d'una altra manera. El fred del matí el va despertar sobresaltat. El foc s'havia apagat. I a on era el savi? Aquí estava el seu mantell. Del riu arribava el soroll d'unes capbussades. Chao Mu va ficar la mà a l'aigua i immediatament al seu braç va començar a entumir-se. Brrr, fa massa fred! Esperaré a que surti el sol, va exclamar. Limitació, li va cridar el savi. I sense saber com, el deixeble es va sentir llançat a dins de l'aigua. Va sortir d'ella gelat, amb la roba regalimant. El savi seguia nedant. Qui m'ha empès? Les teves limitacions t'han empès. Un cop reanimat el foc, el jove, tremolant de fred, va poder posar la seva roba a assecar mentre el savi li explicava. No hi ha ni calor ni fred. Quan dius està calenta, et limites. Quan dius està freda, també et limites. Però en aquest cas ja no es pot parlar. Ja no es pot dir que fa calor o que fa fred, es va queixar Chao Mu. Oh, si no tens res més a dir, val més que callis, va replicar el savi. Chao Mu va comprendre llavors que li quedava molt, però molt per aprendre. Van començar una altra vegada a caminar. Van caminar i caminar i van arribar a un altre poble. El savi es va seure al coll del pou, segons el seu costum. Chao Mu escoltava atentament les seves paraules. Les persones eren unes altres, les situacions diferents, però les paraules seguien sent les mateixes i el jove es va acostumar a trobar-se-les de poble en poble. De vegades algú s'aixecava i sol·licitava seguir el savi, apartant-se del que és conegut per anar cap a la novetat. Aquest rebia un ensenyament del mestre. Alguns l'abandonaven de seguida per anar tots sols més lluny o per tornar als seus pobles. Va passar l'estiu i va arribar la tardor. Quatre deixebles acompanyaven llavors el savi. Chao Mu començava a percebre millor la vida en els elements, en els animals i en tot el que existia al seu voltant. Un dia, dirigint-se al savi, li va dir: «Voldria saber d'on vinc, conèixer l'energia que m'anima. Per què sóc aquí? A on vaig? I això val la pena?» El savi li va somriure amb molta dolçor. «Totes les preguntes del teu cor troben la seva resposta. Tingues paciència». Al llarg dels mesos que van seguir, anant de poble en poble, aturant-se a la vora dels rius o assegut sota un arbre, Chao Mu va aprendre molt sobre la seva disciplina, de les seves limitacions, del seu equilibri o del seu desequilibri. Es coneixia millor. No obstant això, tenia la sensació d'estar tot just al principi del camí. Quan va arribar l'equinoci de tardor, els deixebles es van agrupar al voltant del seu mestre per celebrar aquest moment tan especial de l'any. Van fer junts un foc i el savi, afegint llenya, va pronunciar les següents paraules: «Que la calor d'aquest foc es manifesti a través de nosaltres, a tots els que ens trobem en el nostre camí. Que la seva llum es percebi a través de les tenebres més espesses». L'endemà el savi es va dirigir a un poble gran i es va seure en una pedra, a la banda del pou. Un home es va acostar per demanar-li consell. «Oh, mestre, la meva família sempre està malalta i el meu bestiar no creix. Cada dematí desperto pensant en els problemes que el nou dia em portarà». Després de mirar-lo amb atenció, el savi va dir: «Per començar, et trauràs aquest mantell negre que portes. Ara anem a veure el que passa a casa teva». La casa que van veure estava pintada de vermell i groc i decorada amb motius negres. «Torna a pintar la teva casa de blanc, amb una mica de blau, aquí i allà», li va ordenar el savi al camperol. Després va prosseguir la seva visita demanant-li a la dona del camperol que canviés també el color de la seva roba. Va continuar observant els nens i indicant quins colors utilitzar en cada dependència de la casa. Per acabar, encara li va dir l'home: «I ara comença a viure». Quan van estar a certa distància de la casa, Chao Mu no va poder evitar a l'expressar la seva sorpresa. «Per què ha canviat tantes coses a la vida d'aquest home? per què no els has parlat més aviat de la felicitat, ni els hi has dedicat unes quantes paraules sàvies? Per què no els hi has ensenyat a veure la bellesa com en vas ensenyar a nosaltres? Perquè aquest no era l'origen de les seves dificultats ni del desequilibri de la seva família. El mestre li va explicar: el món terrestre està compost per coses positives i coses negatives. Cada color, cada peça de vestir és positiu o negatiu, va explicar el savi. Per exemple, el vermell, el groc, el taronja i el negre són colors negatius. L'indi, el blau, el violeta i el blanc són colors positius. El verd és neutre. La seda i la llana són positives, el cotó és negatiu. És així com, buscant l'equilibri en el seu entorn, aquest home millorarà la seva vida.
Thank you.
Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'Enneagrama per al Desenvolupament Personal, us comunico que estem a punt de començar el curs quan les condicions i mesures per al Covid-19 ens ho permetin. Us mantindré informades. De totes maneres, si voleu més informació i reservar plaça, el telèfon de l'hotel d'entitats és el 977-65-77-12. A on us atendran. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs de l'Enneagrama per al Desenvolupament Personal, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem, tant en Jesús Sánchez com jo, Maria Antònia Margarit, que passeu una setmana força feliç. Ens acomiadem. Fins la setmana vinent.